Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Del 13 al 17 d'agost es porta a terme a Arbúcies una setmana de pregària de la renovació carismàtica. Avui coneixerem què són els carismàtics amb Ricard Martínez, que és membre d'aquest grup. Avui també estrenem una nova secció, que són les recomanacions d'estiu que aquest any ens porta el redactor de la revista de Banyoles, Miquel Rostollet. En el Preguntes amb Resposta, avui ens visita Quim Lladó, cap de premsa i protocol de la Generalitat de Catalunya a Girona. Ja veieu que teniu per escoltar moltes coses. Comencem, com sempre, amb el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. La saviesa del fracàs. L'experiència de fracàs l'experimentem de moltes maneres en la vida. Aquesta experiència es dona quan no aconseguim el que ens hem proposat, quan no podem afrontar situacions i fets de sofriment, quan no trobem sentit a tot el que fem, quan som incoherents afirmant quelcom de paraula i negant-ho amb les accions, quan no ens sentim valorats, estimats. L'experiència de fracàs és una de les angoixes més sentides de les persones, i tots, en alguns moments o altres, hem viscut aquesta experiència. Tanmateix, vivim en un món que admira els triomfadors, els qui se'n surten de tot, els qui són famosos i valorats, els que tenen èxit. L'estima social ve determinada avui pel fet de tenir estudis de primer nivell, de ser el primer de les diverses competicions, en tenir treball ben remunerat, de gaudir del poder, diner, posició social. No fa tant de temps que es valorava més la persona virtuosa, justa, amorosa, compassiva, lleial, honrada, prudent, pacient, humil, perquè es considerava que era digna d'admiració, d'estima i d'imitació. Erich Fromm ja notava en 1946 que el diner, el prestigi i el poder s'havien convertit en les finalitats i incentius de l'ésser humà i que tot tenia més importància que la seva vida i l'art de viure. El fracàs és contemplat des d'una perspectiva que valora el tenir més que el ser. El teòleg Pare Congar afirma que el fracàs és un fet ambivalent i que és la nostra manera d'assumir-lo que el converteix en derrota definitiva o en un punt d'inici d'un nou esforç. Ara bé, no ens podem quedar amb la romàntica idea que tot fracàs és ocasió d'aprenentatge i que cal afrontar-lo de manera adequada per enriquir-se. En ocasions, el fracàs és tan real i dur que afecta a la dignitat personal i deixa profundes ferides. Però també és cert que sovint ens preguntem com és que algunes persones afronten els fracassos amb fermesa i els converteixen en noves oportunitats, i altres queden debilitades i enfonsades a la més mínima dificultat. El fracàs es pot convertir en saviesa si es donen dues condicions. La comprensió de la persona en un sentit transcendent, que va més enllà de la immediatesa dels fets. Em refereixo a la visió cristiana de la vida, i per això a la visió cristiana del fracàs. Penso concretament a l'experiència de fracàs que visqueren els deixebles de Jesús amb motiu de la seva mort en creu. Els dos deixebles de Maús, abandonant el grup, en són un exemple. Alguns autors reflexionen sobre la saviesa de la creu en el sentit que la creu, aparent fracàs de Jesús, es converteix en l'instrument de la salvació. La convicció dels deixebles canvia radicalment amb l'experiència de Jesús ressuscitat. Aleshores entenen la vida, accions i paraules de Jesús quan els parlava de fracàs i de creu. El que creu en Jesús ha d'enmarcar els seus fracassos, les seves creus, amb esperança i amb la convicció de la força i ajuda que ofereix el Senyor. I la convicció en les pròpies possibilitats. Jo puc. Tots coneixem persones amb dificultats i limitacions físiques o psíquiques amb un gran esperit de superació i amb coratge per afrontar-les. Afrontar el fracàs com a company de camí no suposa de cap manera renunciar a la lluita per aconseguir els ideals, però impedeix el desànim i la inacció. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Durant tot el mes d'agost i també fins a meitat del mes de setembre ens acompanyaran les habituals recomanacions d'estiu. Aquest any hem convidat en Miquel Rostollet, que és historiador del Pla de l'Estany i també redactor de la revista de Banyoles. Benvingut, Miquel, gràcies.
Hola, benvingut.
Gràcies per acceptar la nostra invitació, quan vulguis.
Mira, a Banyoles, a banda del seu estany, podem trobar-hi molts altres punts d'interès que segur que activaran la nostra atenció. Avui us proposem un petit recorregut que des de la plaça Major, la plaça medieval amb els antics porxos, alguns dels quals són del segle XIII, arribarem fins a l'església de Santa Maria dels Torers, una magnífica obra del gòtic català, construïda a partir de 1269, i podrem admirar reposadament el treball arquitectònic de l'espaiosa nau central. Però el que us volia suggerir és que us fixeu en els diferents elements religiosos. En destaco dos: la imatge de la Mare de Déu del Torès, una escultura d'alabastre de grans dimensions de 1957 de l'escultor banyolí Josep Maria Boigues, una peça neogòtica d'una gran bellesa, i de manera molt especial a la de la coberta dels vitralls situats a l'absis poligonal, que compleixen a la perfecció la seva missió de tamisar la llum a través d'un esplèndid conjunt iconogràfic.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Del 13 al 17 d'agost es porta a terme la setmana de pregària de la renovació carismàtica catòlica en l'esperit a Catalunya. El casal de Pau d'Arbúcies és una activitat dirigida pel pare franciscà Josep Maria Massana, sota el lema «Jo faig que tot sigui nou». En parlem d'aquesta setmana amb Ricard Martínez, que és membre de la renovació carismàtica. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, senyor Martínez. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, bon dia. Molt contents.
Gràcies. En què consisteix aquesta setmana de pregària de la renovació carismàtica?
Pues és una manera de poder... uns dies de silenci, de recolliment, i de poder compartir i aprofundir amb la paraula de Déu, que és el que se'ns predica el dematí a la tarda, tenir moments de reflexió d'aquesta paraula, i després també pues, crear un clima de comunitat i de poder ajudar-nos els uns als altres.
Bé, la renovació carismàtica, com la definiria vostè? La renovació carismàtica catòlica en l'esperit a Catalunya. Si és de llarg, però tothom sí. La coneix com els carismàtics. Què són els carismàtics?
Exacte, sí. Miri, segons el Papa ja ho ha dit, i el cardenal Sunes ja també ho va dir fa molts anys, que no el consideren un moviment perquè no té fundador. És una corrent de gràcia. És una corrent de gràcia que la qual l'esperit es manifesta, s'ha manifestat a tot arreu del món. I s'ha manifestat no solament en els catòlics, sinó també en els protestants. I ara el Papa Francesc, doncs ja diu que sobretot que ho tinguem en compte molt, perquè és una oportunitat per l'ecumenisme. O sigui, nosaltres, els nostres fons de pregària, tant pot venir un protestant com un ortodox, vull dir, és un moment que el dediquem a la lluança i el dediquem al Senyor.
Bé, llavors, en què es diferencien vostès dels altres moviments, associacions o grups? Com viu amb vostè la renovació carismàtica? Com la viu?
Normalment, tots els moviments tenen un fundador, i aquest fundador pues, normalment és una inspiració també del Senyor, naturalment, i tenen una missió concreta. Llavors, dintre de fer també les seves pregàries i les seves reunions i tot, pues, la seva millor és aquella. Segons el fundador, pues, tenen que fer aquella millor.
I vostès? Per
nosaltres és renovar aquesta gràcia que vam tenir tots els catòlics, diguem així, i els protestants, que tenim aquesta... amb els catòlics és perquè hem estat batejats i a vegades pues, hem estat confirmats, però anem a l'església com si fos una cosa rutinària. Llavors, aquí l'esperit es prega per aquests germans que vulguin tenir aquesta trobada personal, una trobada amb el Senyor. Llavors, es prega per ells i llavors tenen realment aquesta, que en diuen baptisme amb l'esperit, que és aquesta fusió que és de l'esperit, aquest baptisme amb l'esperit. Llavors, quan tens aquesta gràcia, que és un regal que fa el Senyor a tothom que li demana, doncs, vull dir, tens ganes de compartir-ho amb altres germans que també tenen aquesta mateixa experiència.
Com l'aconsegueixen vostès, aquesta experiència?
Nosaltres no l'aconseguim. És un do que ens dona el Senyor, i que el Senyor el dona a tothom qui li demana. Un dels pilars de la renovació carismàtica és la lluança. I la lluança, que és com viscuda com a do de Déu, com un do de Déu. La lluança, i un altre dels pilars de la renovació carismàtica, és la gratuïtat. Perquè no ho aconseguim nosaltres pels nostres esforços, sinó que és un regal totalment gratuït que fa el Senyor a tothom que li demana. Llavors, ens reunim normalment, setmanalment, i ens dediquem 2 hores, doncs, per exemple, de 7 a 9 de la nit, i llavors fem 1 hora de lluança, després compartim la paraula de Déu, fem una petita instrucció sobre un comentari de la Bíblia, després fem els testimonis del que el Senyor ha fet amb cada un dels germans, els que el vulgui donar, després fem les peticions i amb això doncs, ens passen un parell d'hores. Després fem els nostres recessos, després tenim una trobada a l'any de tot Catalunya de la renovació carismàtica, aquestes trobades, llavors doncs, fem els serveis a la parròquia, uns van a visitar malalts, els altres van ajudar, en fi, cadascú té els seus ministeris, vull dir, va, el que el Senyor et crida que facis, doncs la comunitat prega per tu i llavors ho fas també com a enviat de la comunitat.
Jo recomano a tothom qui li interessi que agafi paper i bolígraf, perquè ara donarem el seu telèfon mòbil per si volen participar doncs d'aquesta setmana, del 13 al 17 d'agost. El que sí està clar, senyor Martínez, és que vostè ara deia, accentuava el tema de la lluança. Per qui no ha anat mai a un acte de la renovació carismàtica, el que els hi sobta molt és aquesta lluança amb fervor, no?, que hi ha a les seues celebracions.
Bueno, però clar, els hi pot sobtar, però l'Església primitiva, ja des del començament, una gràcia i un do de l'esperit era la lluança i l'agraïment. Vull dir, estem acostumats a demanar a la pregària, estem acostumats a donar gràcies, però això de lluar el Senyor no en sabem. I sembla que la gent només sàpiga lluar amb un futbolista quan marca un gol o una cosa d'aquestes. Però, en canvi, quan tens aquesta experiència del Senyor i estàs en comunitat, vull dir, de dintre et surt no solament donar gràcies, sinó et surt lluar el Senyor, però, vamos, pot suspendre una mica, però, vull dir, en si de tot, el Senyor és tan gran i tan bo, que tothom se sent molt acollit. Quan va un grup de pregària, diu, ui, em sento molt acollit. I és el Senyor qui acull. O sigui, que per suspendre quan sigui de tothom s'hi enganxa la lluança.
Bé, el seu telèfon mòbil és el 618-293-992. Repeteixo, 618-293-992, per demanar més informació d'aquesta setmana de pregària de la renovació carismàtica del 13 al 17 d'agost al casal de Pau d'Arbúcies.
Eh? Exacte, sí, sí. Sí,
doncs moltes gràcies, Ricard Martínez, membre de la Renovació Carismàtica, per estar avui amb nosaltres a Església Viva.
No, al contrari, molt agraït a vostès i que, bueno, el telèfon sempre està obert a totes les 24 hores del dia per qui vulgui venir o que vulgui parlar del que sigui. O sigui, parlar del Senyor i evangelitzar és el que el Senyor ens ha demanat a tots. Sabem que tots tenim molta set de Déu i això és el que estem disposats a donar. El que ell ens ha donat gratuïtament ho podem donar.
Gràcies, senyor Martínez.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts, coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Quim Lledó, cap de premsa i protocol de la Generalitat de Catalunya a Girona. Benvingut, Quim Lledó.
Hola, benvinguts.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
De la infància se'n guarden molts, però com que jo vaig néixer en un petit poble i quan tenia 6 anys vaig venir a viure a Girona, guardo tots aquells records d'infància de Sant Jordi Desvalls, dels camps, de les malifetes que fèiem quan anàvem a escola, és a dir, el record d'un nano innocent de poble.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
El dia més trist de la meva vida va ser quan em varen dir que en Miquel Diumé es havia mort. Era un bon amic, un referent periodístic, i de veritat que va ser un dels dies més tristos de la meva vida.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
Bé, el dia més alegre pot ser el dia que vaig ser pare. És un bon record i també una responsabilitat que cau a sobre.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Al vespre. Normalment, depèn de la feina, perquè la feina que faig és una feina que no té un horari concret, però els vespres a casa és quan intento, després de sopar, sentar-me una estona a llegir o mirar alguna pel·lícula o mirar les xarxes socials.
La teva principal virtut?
Adaptable.
El teu principal defecte?
Ser molt nerviós i patidor.
Què és el que més has après de la teva mare?
De la meva mare? Potser he après l'honestedat i l'estudiar.
I del teu pare?
Del meu pare, agafar-me les coses, o intentar agafar-me les coses, malgrat ser nerviós, en perspectives de futur, és a dir, pensar en un més enllà.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
L'honestedat, evidentment.
Què és el que més te molesta d'una persona?
La falsedat i la retòrica.
Què li demanes a un amic?
Que sigui lleial i que sigui sincer.
Quan fa que no plores?
Pot ser mig any.
Quina cosa et posa trist?
Les injustícies, i més les que estem patint actualment.
A qui renyaries?
Quan parles de renyar, la lògica és que renyis els fills. Però bé, jo crec que tu a les persones els hi dius el que penses, el que han de fer, i ells han de ser prou responsables per fer-ho.
Què és el que més detestes?
El que més detesto... Pot ser, sorprendrà, és l'accés de carrils bici que hi ha actualment a Girona per l'ús que se'n fa.
Què és el que més t'agrada de la vida?
El que més m'agrada de la vida? Els nanos.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Sí, i tant, i tant.
Una cita bíblica.
N'hi ha una que crec que és de Marc, que sempre tinc present, i diu, de què serveix guanyar el món sencer si es perd la vida?
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Que la meva mare se'n sortís bé d'una malaltia.
Un lloc per pregar?
La Mare Déu del món.
Un remei per no enfadar-se mai?
No el tinc.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Treballar amb altruisme.
Quina és la teva afició preferida?
La meva afició preferida és la bicicleta.
El teu animal preferit?
No en tinc cap de concret, la veritat. La meva mare té un gos i me'n cuido, però no tinc cap animal preferit.
Un polític?
Aquí jo separaria dos aspectes. Un, jo crec que tots els polítics que fan d'alcalde i regidors de pobles petits, que és allà on comença la política, i ho fan altruistament i fan una feina que és molt important, però per mi un referent polític és en Helmut Kohl, artífex de la unificació alemanya, i jo crec que per mi és un referent.
Un periodista?
A nivell local, per mi un gran periodista és en Jordi Grau, i a nivell nacional, l'Antoni Bassas i l'Iñaki Gabilondo.
Un diari?
El Diari de Girona.
Un personatge de ficció?
Bon, James Bond.
Un personatge històric?
Pot ser Nelson Mandela.
Una pel·lícula?
Una pel·lícula, Ocho Apellidos Vascos.
Un llibre?
Un llibre que... Tots els llibres de Pla m'agraden, perquè descriu molt bé, fa unes descripcions molt bé dels indrets, i jo recomanaria Girona, un llibre de records d'en Josep Pla, que és l'època quan va venir a estudiar a Girona, un adolescent de 12 anys, i les descripcions que fa de Girona són meravelloses.
Un plat gastronòmic?
Un plat gastronòmic, a mi el que m'encanta són les sardines a la brasa.
Un club esportiu?
Evidentment que el Barça, si és a nivell general, i un altre pot ser perquè tinc el nano que juga al Bordils.
Un cantant, grup musical, un compositor?
Cantants n'hi ha molts, tot aquest Amics de les Arts, després, però un dels cantants que m'agrada molt és Sabina i també Serrat.
Una cançó.
Una cançó. Les cançons jo penso que són reflex d'una etapa de les nostres vides, sovint, i la que m'encanta, i cada vegada que la sento, no em fa posar la pell de gallina, però em porta molts bons records. A més, tots els que hem tingut nanos, que també ja han passat l'adolescència, Paraules de mort, d'en Joan Manel Serrat, sens dubte.
L'escoltem. Gràcies, Quim Lladó, cap de premsa i protocol de la Generalitat de Catalunya a Girona.
I ella em va estimar-te. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabien més, tenien 15 anys. En teníem prou amb tres frases fetes, que havíem après d'antics comediats, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 5, al poble de Cistella puja en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. També aquest diumenge, visita pastoral a la parròquia de Fonolleres. El nostre bisbe francès presidirà la missa a les 11 del matí. Aquest proper dilluns, a les 7 de la tarda, missa a l'aplec de l'ermita dels Sants Just i Pastor de la Cellera de Ter. Dimarts que ve, dia 7, festivitat de Sant Albert de Sicília a l'església del Carme d'Olot. A 8:45 del matí, missa, i després a l'altar de Sant Albert es beneirà l'aigua i es cantaran els goigs. Divendres que ve, dia 10, aplec de Sant Llorenç de Sous, missa a les 12, presidida pel nostre bisbe, després dinar de germanor al santuari de la Mare de Déu del Món. També divendres, vetlla a la fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar per celebrar el trànsit de Santa Clara. Serà a les 9 de la nit. I dissabte que ve, dia 11, festa de Santa Clara a la fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar. Missa a 11:45 del matí. També el pròxim dissabte, pregària a la Mare de Déu de Fàtima a 6:45 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona i visita pastoral a Gauzes, missa presidida pel nostre bisbe Francesc a les 7 de la tarda. La setmana passada ja vàrem esmentar alguns dels nomenaments parroquials que ha fet efectius el nostre bisbe francès de cares al curs que ve, i ara ens quedaven la resta, doncs els esmentem. Totes les parròquies que tindran els rectors que esmentarem a continuació se sumen també fins les que tenia actualment. Per exemple, mossèn Joan Triador serà el rector de Massanes. Mossèn Joan Arquer, administrador parroquial de Cabanes, Pedret i Marçà, Peralada, Vilabertran i Vilarnadal. Mossèn Dagoberto Rojas serà el vicari de Cabanes, Pedret i Marçà, Peralada, Vilabertran i Vilarnadal. Mossèn Joan Soler, vicari d'Arenys de Mar. Mossèn Ramon Uller, adscrit en facultats de vicari a la parròquia de Santa Maria de Banyoles i a les altres parròquies de l'arxiprestat de Banyoles. I mossèn Carles Sánchez, diaca al servei de les parròquies de Vilasacra i Vilatenim. Aquests nomenaments entraran en funcionament a partir del proper 14 de setembre. Durant aquest mes d'agost i també setembre, nou col·laborador aquí a Església Viva que ens portarà els comentaris dels evangelis, mossèn Pere Domènech, rector de Sant Esteve d'Olot. Benvingut, mossèn Pere, què tal?
Gràcies.
Gràcies per la seva col·laboració durant tot aquest temps d'estiu. Doncs comencem amb l'evangeli d'aquest diumenge, dia 5 d'agost, quan vulgui.
Jesús refà l'esperit de vida. Tenim necessitats materials i de l'esperit, i també a psicològiques, socials i de transcendència. L'Evangeli té una proposta globalitzant per la vida, Jesucrist. Podem captenir-la per una experiència de fe. Ell és per nosaltres el sentit de desplegar-nos en la vida. Bona pregunta dels deixebles. Què hem de fer per obrar com Déu vol? I bona resposta de Jesús. El que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat. Ho rebla fent palès el fonament. Jo sóc el pa que dona la vida. Nosaltres cerquem un sentit a la vida. L'Evangeli ens ajuda a descobrir que només el trobarem si fem la voluntat de Déu. I aquesta voluntat sublim és expressiva en Jesús. Ell és el camí que seguim. Ell és l'Eucaristia que ens alimenta i ens vivifica. La compartició coral apaga moltes fams i sets.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.